Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Això d'Avalos, Koldo García, però no tenim contactes amb l'administració del PP, que és la que ara continuarà endavant amb aquesta reclamació. Per tant, necessitem fer-nos amics d'algú del PP que pari els peus d'aquesta reclamació i que impedeixi que haguem de tornar aquests 4 milions d'euros. I aquí és on comencen aquestes suposades relacions amb Miguel Tellado, que surt amb noms i cognoms en una de les converses entre Koldo García i el propietari del grup Cueto, i aquest tal Alberto, que com que surt en el context d'aquestes converses en què apareix Miguel Tellado, tothom, diguem-ne, insinua que podria ser Alberto Núñez Feijóo.
Ja. Què és, Glòria?
A veure, aquí hem tocat amb un dels temes que totes les administracions, totes, en aquests moments, des de l'Ajuntament més petit, la Generalitat, totes les administracions se'ls hi posen els pèls de punta. Recordem que hi ha un munt de causes obertes, algunes de molt cridaneres, la de la germà de la presidenta de Madrid va ser, bueno, li va costar el cap, a més, a l'anterior president del PP, a Casado.
Només per mencionar-lo.
Només per mencionar-ho, diguéssim, amb un prime time a la ràdio, però, per exemple, hi ha un altre cas molt, molt mediàtic, que va ser el de Luis Medina, el duc de Fèria, una de les persones més conegudes de Madrid, amb un amic, que els hi demanen ni més ni menys que 9 anys de presó a un, i Alberto Luceño, el seu soci, 15 anys, per vendre, efectivament també, mascaretes, guants i tests de Covid defectuosos a l'Ajuntament de Madrid, aprofitant-se dels contactes de Luis Medina. Totes les administracions van haver d'aixecar totes les privacitats que suposa un contracte públic durant el tema de les mascaretes, i això explica, jo crec, l'extremada prudència generalitzada davant d'aquest tema, perquè tothom té por que, sense voler, perquè tothom li va arribar una partida de mascaretes que eren una porqueria, perquè aquí va sortir empresaris a sota les pedres, tothom té una mica de por. Això dit per un costat. De l'altre, el pitjor que li pot haver passat al PSOE no és el cas en si, sinó l'actitud de José Luis Ábalos. José Luis Ábalos, quan va decidir no dimitir, aquí ja vam veure que teníem un problema. Però atenció, no perquè el senyor Ábalos no tingui tot el dret de món a defensar la seva innocència, però el senyor Ábalos no és un nouvingut a la política. Està secretari d'organització del partit i entén perfectament en quin món es mou i com són les regles del joc. I ell sap que no dimitint s'ha convertit en un perill amb dos potes i una verborrea que hauríem de mirar de contenir, sobretot pel seu bé processal, perquè està dient coses que no hauria de dir pel seu bé processal possible o futur. I per què no dimiteix? Molts mitjans, de forma una mica, no sé, exagerada, han parlat de que ha sigut el sou. Jo crec que aquest no és el motiu. El motiu és que el blindatge com a diputat li garanteix que aquesta instrucció no el pot incloure, perquè aquest jutjat no és competent per imputar un diputat. I jo crec que aquest és el principal motiu. Llavors, quan algú com el senyor Ábalos, que sap tant de política, que sap tant de com haurien de ser les coses, que sap perfectament que, per evitar fer mal al seu partit, hauria de dimitir, no dimiteix per garantir-se aquest blindatge, potser té por o pensa que alguna cosa el podria afectar o tocar, encara que de moment és cert que la causa de cap manera l'apunta més enllà d'una persona en contacte directe amb el principal imputat i encausat. I per acabar, el Partit Popular vol convertir això en una Gürtel, perquè a més ho ha verbalitzat d'aquesta manera. Ha dit, esto va ser la Gürtel del PSOE, que ja potser quasi que no ho treguis com a bandera perquè recordes a tothom que tu tens la Gürtel. Recordem que la Gürtel, el pitjor de la Gürtel, no és que hi hagués una colla de gent saquejant els diners públics per emportar-se'ls a casa, és que una part d'aquests diners públics anaven a finançar el Partit Popular, i aquesta és la part més greu de la Gürtel, que es va utilitzar el diner públic d'una manera de més claríssima i jutjada per finançar el Partit Popular. De fet, la seva seu, la reforma, i això està jutjat i així està acreditat, va ser pagada amb diners que venien dels diners públics a canvi d'obra pública. Doncs bé, veurem si es converteix o no en la Gürtel, però jo crec que més enllà del que faci el Partit Popular, el perill principal en aquests moments és el senyor Ábalos i la seva tournée per mitjans de comunicació, com va demostrar aquí amb tu, Jordi, en una entrevista molt interessant, en la que ens supega a cada entrevista en una pedra o en una altra, perquè és molt complicat el que vol fer. I està fent mal no només al partit, sinó a ell mateix, jo crec.
Vale. Santi Jiménez, el meu estimat Santi Jiménez, m'envia... Perdona que me'n vagi un moment, sobre la xalana. sabeu qui era el gerent de la Xalana fa un temps? No sabem si ara ho és o no. Us en recordeu? Jo sé com en recordo. Del millor volei, jugador de volei de la història del volei espanyol, que es deia Rafa Pascual.
No,
sí, sí, sí. Tu et recordes? Extraordinari. Diuen el millor. Doncs va ser el gerent de la Xalana. I es veu que hi havia una web i un mitjà de comunicació que es diu, que sí, que coneixereu tots, que és Libertat Digital.
Home,
que patrocinava...
La mitjà de comunicació potser és una exageració.
Patrocinava una secció de Encuentros con deportistas olímpicos en la Xalana. Val? Bueno, què he dit? Perdona, espera't un moment. Ernest,
sí, endavant. No, seguint el fil del que deia la Glòria, a mi hi ha una cosa que crec que és apassionant de l'entrada i gestió del PP d'aquesta crisi, que és que en realitat van amb els peus de fang. I la prova és que hi ha una compareixença sorprenent l'endemà de Tellado, en què, home, seria esperable, perquè aquí han passat dues coses surrealistes. Que el PSOE ha estat proactiu en obrir una comissió d'investigació, cosa que no ha passat mai a la història, que el partit teòricament afectat tarda 24 hores en autodemanar una comissió d'investigació. I dius, caram! No? Era sorprenent. Això és la primera cosa. La segona cosa és que la compareixença de Tellado l'endemà és no la volem.
No, farem la nostra. No, el Senat, bueno, que tenen majoria.
Però bàsicament la primera cosa és, tal com tu la vols, no la volem.
No, la farem al Senat, jo controlaré les compareixences.
No la volem. Llavors, per què? Home, perquè en realitat és postureo, evidentment, la posició del PSOE d'anar a demanar una posició d'investigació, i és postureo la posició del PP. Per què? Perquè el PP el que no vol, com apuntaves tu, Glòria, és que el cas Koldo es converteixi en una causa general contra les mascaretes. Perquè llavors totes les administracions del PP, començant per la sagrada, que és la de Madrid, podria veure com es reobre el cas de l'Hermanissimo, que va quedar tancat pels pèls i amb la pilota que va anar al travesser. I per tant, clar, tot això és molt perillós. Després, pretendre que això sigui una Gürtel, això ho pot pretendre molt bé la dreta mediàtica, ho pot pretendre el PP, ho pot pretendre, no sé, igual acabarà apareixent un jutge d'aquests del club, del meu club selecte, que és la Gürtel, ho pretendran. Però la Gürtel és inigualable, eh? O sigui, la Gürtel és inigualable. Poden fer totes les... bueno, de la mateixa manera que estan intentant fer veure que Marta Rovira i Carles Puigdemont són terroristes, doncs bueno, poden fer veure que el cas Koldo és com la Gürtel. Però la Gürtel era un partit podrit en les seves entranyes, de forma irresoluble, a més, i per tant, bueno, sí, poden intentar-ho, però no colarà.
Són les 10 i 7 minuts. Jordi, vols dir alguna cosa? I Cris Puig?
No. Poca, perquè a més la Glòria ho ha explicat molt bé, aquesta visió més d'aquí. Les regles de joc són les regles de joc, evidentment, i el senyor Ábalos i tots els polítics saben que quan els hi rasca alguna cosa al voltant és molt injust, però el que els hi demana la seva vinculació al partit és apartar-se, i és injust, i per tant tenen un tracte pitjor que altra gent quan els hi arriba un problema. Dit això de forma genèrica, hi ha un altre vessant aquí, i és que a la cobrim el calaix o la caixa o l'armari de la pandèmia, pot passar de tot, i per tothom.
I per tothom.
Perquè han passat 4 anys, aquí al final sembla volem oblidar aquell desastre que fou des del punt de vista de les vides humanes, des de la psicologia, des de l'economia, des de la normalitat, des de la frustració d'un sistema inútil que no tenia ni mascaretes, i no tenia ni els medicaments més bàsics perquè no els hi arribaven amb els containers, etc. Bé, quan s'obre això, hi ha moltes coses per obrir, perquè hi ha moltes administracions que honestament van intentar tenir mascaretes i ho feien com podien. Escolta, si els estats s'ho robaven entre ells, en els aeroports, un avió que arribava per una cosa feia escala a França i els gendarmes amb metralleta en mà deien això cap aquí, en comptes d'anar cap a Alemanya o cap a Espanya o cap a Portugal.
I un vaixell a Itàlia que van robar a Espanya. Un vaixell a Itàlia, si no recordo malament, que van robar a Espanya.
Exacte.
Perquè allà hem mobilitzat.
Això... això, si els estats han legitimat la pirateria amb aquesta història. Llavors, a veure, a la que els tribunals entrin, han d'entrar per tot.
Clar.
Començant per les residències de gent gran, eh?
Mm-hmm. No, jo molt breument...
Cuidado, eh? Que si això... A veure, estem parlant de... Escolta, hi ha pobles que un lloc es va actuar d'una manera i no es va morir cap avi, i en un altre lloc a 5 quilòmetres o 3 es va actuar d'una altra manera i se'n van morir 25, eh?
Mm. Jo res,
estem parlant d'aquestes coses, també, eh?
Sí, sí, absolutament, tens raó, Jordi.
Però vull dir que a part de tot això, després hi ha el corrupte. Mm. Hi ha gent que va actuar amb bona fe, malament i robada... Mm. Però també hi ha gent que va anar a robar.
Digues, Cristina.
Clar, és que jo, i arrel de que el dia que vas fer aquell editorial posicionant-te com de moment, que com que no estava acusat la presumpció d'innocència d'Avalos, jo m'agafo això també, perquè deia la Glòria, clar, el que és arriscat és que aquest senyor, l'exministre, vagi fent entrevistes. Doncs mira, jo potser entenc que aquest senyor vagi fent entrevistes, perquè de moment aquest senyor no està acusat de res. O sigui, l'Audiència Nacional està investigant a un assessor seu que el va nomenar ell, que de moment no s'ha demostrat que hi hagi una implicació directa d'Avalos, i per tant entenc que com a càrrec públic tu pots nomenar gent que potser després te la juguen i tu no ho saps. Recorda, que això no s'investigui...
Recorda que ell ha reconegut en aquest mateix estudi que alguna cosa li havia arribat...
Sí, home, però... sí...
I llavors, ell
una
no ha dimitit,
va dir, eh?
Ell no ha dimitit per robar o per propiciar o per comissionista, sinó per la responsabilitat total. Política no, de no sí. controlar un subordinat total. Del qual t'han arribat campanes.
Coordinar subordinats, a tots els llocs els subordinats et poden sortir rana.
Sí, però quan ets ministre, la cosa
també,
és
quan
diferent.
Quan ets ministre,
eh?
També. Clar, la gestió quan ets ministre, també. I una cosa és fer contractes d'emergència en un moment, com deia el Jordi, en què tothom intentava trobar material perquè la gent s'estava morint i que potser el pagaves molt més car, al qual tu després podies comprar-lo en una farmàcia, segur. I això no era sinònim de que tu haguessis estafat res ni t'haguessis embutxacat res. I l'altre... és augmentar el teu patrimoni, com ha passat en el cas, sembla, no? Suposadament de Koldo García, que va augmentar a 1,5 milions. Això és un altre tema. Ara, que Avalos vulgui defensar la seva innocència, perquè la trituradora de la política és una, ja ho sabem, és una trituradora,
doncs
i els teus et diuen...
Rots, eh?
Aire, fora, i val. Dius, bueno, si no callaria, potser.
3 minuts i un quart d'11, avui el PP ha sortit en tromba demanant la dimissió de Francina Armengol com a presidenta del Congrés. L'acusen d'haver col·laborat en la trama, el motiu al que avui publica El Mundo, que assegura que quan era presidenta de les Balears donava un aval per escrit a les mascaretes defectuoses. Obro parèntesi, ho han dit 50.000 vegades. Començava aquesta setmana l'article d'en Sergi Pàmies a La Vanguardia, que m'he cansat de repetir-lo durant tota la setmana, i és que van haver-hi gàngsters que es van aprofitar d'aquesta situació... perquè era una situació que es va aixecar, recordem com ara comentava la Glòria Serra.
El Luis Medina i l'Alberto Luteño.
Correcte. És a dir, era... Escolta,
era ideal. Era ideal.
Bueno,
era ideal.
Si es van desviar barcos de nivell internacional que havien d'anar al Regne Unit i es van aturar a França per ordre de Macron i que en lloc de 2 euros la van pagar 5 euros
pagava,
la mascareta.
I més pagava, més
clar,
aconseguia.
Home, ah. Per tant, d'aquest tema em parlava Miguel Tellado, és ràdio, un dels assenyalats pel jutge, en aquest cas del PP. Escolteu.
Las últimas informaciones revelan que Armengol no ha sido engañada por una empresa que le vendió un producto equivocado, un producto que no cumplía la calidad. Es que Armengol ha colaborado con esta trama, ha pagado con dinero público y luego además ha metido subvenciones europeas de por medio, unas mascarillas que sabía que no cumplían, las mantuvo 3 años en un almacén, no reclamó el dinero contra esa empresa y además emite informes falsos a sabiendas, ¿no? Armengol no puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso de los Diputados.
I quan li han preguntat si ella es va reunir amb membres de la trama, d'aquesta, del cas Gorka...
Koldo
ha tornat a capgirar l'argument per assenyalar el PSOE.
Yo tengo que decir que me reúno a diario con los miembros de la trama, todos los días, pero lo hago en el Congreso de los Diputados. Porque en la trama está implicada la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol. En la trama están implicados importantes diputados como el señor Ábalos, ya calificado por todos los medios de comunicación como el principal mediador de toda esta trama. O el señor Santos Cerdán, que está implicado. O el ministro Puente o Torres, que están también bajo sospecha.
I mentrestant, des del PSOE demanen a Trillado que declarin la comissió d'investigació del Congrés sobre el cas Coldo, es pregunten per què el seu nom surt en el sumari i diuen que d'això se'n dedueix que la trama corrupta buscava un intermediari per intercedir davant del govern de les Balears, que ara lidera el PP. És el que explicàvem aquest matí, que quan el PP va guanyar les eleccions a les Balears, segons el jutge, llavors els membres de la trama haurien buscat algú del PP per mirar d'evitar que el govern de les Balears obligués l'empresa Soluciones de Gestió a pagar una compensació per les mascaretes.
Cosa que és el que va passar. Efectivament, el govern de les Balears va renunciar a reclamar sota la presidència del Partit Popular i Vox, no sabem per què exactament, però va renunciar a reclamar aquest retorn. O sigui, això realment va passar. No sabem si és per la influència de reunions o el que sigui, o per inacció, o per error, o el que sigui. Hi havia un article molt interessant aquesta setmana de la Lola García a La Vanguardia, com sempre molt bons, que deia: el PP i el PSOE s'equivocaran si converteixen les mascaretes i el que va passar durant la pandèmia en el nou pim-pam-pum. Perquè això toca, com bé deia el Jordi Bosch fa uns moments, elements molt importants, molt emocionals de la societat espanyola, d'aquells que han perdut els avis a les residències, no sabem per quins protocols estranys, no els de Madrid, que són molt escandalosos, sinó també n'hi va haver aquí de protocols que no es van entendre i que van estar molt injustos. Perquè totes les administracions, segurament gairebé totes, per bona fe, van pagar per mascaretes dolentes. Llavors, si convertim això en un pim-pam-pum, el PP està de casa major.
Prendrà mal tothom.
No, no, prendrà mal tothom. Prendrà mal la política i prendrà mal el que explicava la Cristina. El ciutadà mitjà que diria, escolta'm, amb les coses del menjar, és com el del terrorisme, que ens ofèn. Prou, hi ha ratlles que no s'han de creuar.
Passar, home, i tant.
Llavors, aquesta casa major, escolta'm, si comencem a aixecar el tema de les mascaretes, prendrem mal.
Efectivament. Són les 10:45, d'aquí uns moments. El contenidor. Obrim un contenidor molt interessant que ha treballat el Sergi Embudió. Aviam si podem fotre un cop de mà perquè sí. Un segon.
RAC 1.
Més rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà. Ajuntament de Barcelona.
Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
Estás entrant a la planta noble, la casa dels meus besavis, l'Amàlia Godó i el Josep Batlló. Amb ells comença la nostra història.
Arran de l'èxit d'una nit d'hivern, prorroguem l'experiència nocturna a la Casa Batlló. Només fins al 17 de març, promoció 2x1 per a residents i nens gratis.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDAH a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. Visita a Manresa la col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC 1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC 1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, som...
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda tenim...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 Migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Mira, veig que avui tenen la meva estimada Ariadna Alta, el Jordi Évole. He de dir una cosa. Mira, ara que no em sent, i ho dic ara. Jordi Évole ha fet un documental per aquest diumenge. Ell em diu, ja sé que veuràs l'Atlètic de Bilbao Barça. Dic, efectivament, no t'equivoques. Dic, però que sàpigues que em miraré el teu reportatge perquè el que ha fet l'Évole és un exercici periodístic d'altíssim nivell. Ha agafat Televisió Espanyola, la cadena SER, i, a veure si me'n recordo la tercera, va, igual, ha agafat, per exemple, surt al començament Iñaki Gabilondo, surt Fran Llorente, ABC,
algú de l'ABC,
surt el Zarzalejos, sobre el tractament de la trucada d'Aznar l'11M.
Bueno, i el Puigbo surt aquest.
Sí, surt el Puigbo perquè era el presentador del telediari. Correcte, sí. Llavors, de debò, val molt la pena. I veus un exercici periodístic de primer nivell sobre aquella trucada, que a més és real. És una trucada que, a més, recordo que en Pau Reposi, l'Antonio Franco, que era tertulià els dimecres del Món a RAC1 i Nilo Tempore, que va explicar fil parlant d'aquella trucada, o el Pepe Antic, que també l'explica quan era director de La Vanguardia, aquella trucada. Doncs està molt bé el que ha fet en Jordi Évole, d'aquest Lode Évole, i són dos capítols, aquest diumenge i el diumenge que ve. Bé, dit això, anem al contenidor del Món a RAC1, que és d'avui d'aquells que crec que apel·larà una mica a la solidaritat col·lectiva. Ara hi anem, però abans ja sabeu si esteu vivint alguna situació surrealista o complicada i sembla que ningú us ajuda. Nota de veu breu al WhatsApp del programa, que és el 669-10-10-10, 669-10-10-10, 669-10-10-10, no cal que ens expliqueu tot el tema, només els detalls. I si es voleu explicar més coses, doncs el correu electrònic almon@racu.net, almon@racu.net. Per cert, hi ha una cosa que hem de dir, que molta gent diu, hosti, això del contenidor, com una trucada a la ràdio pot arreglar un problema.
Com els anys 60.
Sí, però com som periodistes, com una trucada a la ràdio consultada després amb qui s'ha de consultar abans de fer entrada, s'arreglen. O sigui, hi ha temes que han quedat,
que
no surten, perquè en truquem a una empresa i diem, escolta'm, és que entrarà un senyor explicant que li han no sé què. I al cap de 24 hores n'ha arreglat un problema que fa 6 mesos no tenia solució. I ni tan sols passa per antena perquè li arregla la mateixa tarda.
Ho hauríeu d'explicar, això.
Ho explicarem aviat.
Ho
explicarem aviat perquè són uns quants, ja, no?
Jo diria que el percentatge deu ser... És que més de la meitat dels casos que comencem a treballar no surten per antena perquè els hem resolt.
És que tu no saps el mal que li pot fer a una empresa que la ràdio líder surti el seu nom i surti molt malparada. I la vergonya que passa, no sigui... encara, avisant-los, els feu realment un grandíssim favor.
La conclusió és que només hi ha una manera de solucionar els problemes.
Vine, posant, trucant a la ràdio.
Truqui.
Sobre això, hi ha casos que, clar, ens arriben casos de tota mena, hi ha casos molt greus, hi ha casos que nosaltres hi podem intercedir, d'altres que veiem que no. Hi ha hagut algunes situacions a les que jo he vist que aquell cas potser no tindria recorregut per antena, que jo, l'oient que ens ha escrit, o l'oient que ens ha escrit, directament els hi he recomanat. Escolta, fem una primera cosa. Escriu a l'Ajuntament de Torn, o a l'empresa de Torn, o a no sé qui de Torn, dient, ei, m'he posat en contacte amb el món RAC1, un periodista ha parlat amb mi, hem recollit el cas, m'han dit que han recollit el cas i que l'estan treballant. A vegades, només amb aquest missatge... Ja s'arregla.
Sí, sí, esteu fent d'organització de consumidors i usuaris una mica. És increïble, però imagina't que s'hagi de recórrer a la ràdio perquè qui se n'ha de fer càrrec a vegades. Els anys 60. És bestial,
eh? Els anys 60. Aviam, un moment, anem a aquest cas que ara ens dèiem, que deia el Sergi Embudio. Anna, bon dia. Hola, bon dia, Anna.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. Ens truques en nom d'una associació. Com es diu aquesta associació?
L'associació es diu Espacim.
Què hi feu, Espacim?
Espacim som una entitat que acompanya persones amb greus discapacitats intel·lectuals. I tenim tres serveis, que és escola, tallers i després tenim 10 llars repartides per Barcelona.
Sou, per tant, a Barcelona. Tu t'has posat en contacte amb el contenidor del Món a RAC1 per una casa en concret, oi?
Sí, perquè ara ens fan fora d'un pis d'infància, que hi viuen 9 nens i nenes, i necessitem ajuda per trobar una altra casa.
La casa es diu La Puça i està...
La casa es diu La Puça.
On està La Puça?
La puça està davant del mercat de Santa Caterina, al costat de la catedral.
No, quan he vist la localització, perdoneu, m'ha sortit del cor. És el barri on fan fora tothom. No m'estranya que hagin fet fora la puça.
Quant temps fa que hi sou aquí, dius?
Entre 20 i 25 anys.
20 o 25 anys que esteu aquí. Allà qui viu concretament de la vostra associació?
Viuen 9 nens que provenen de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència i són 9 nens amb discapacitat intel·lectual, més problemes de salut afegits, més...
Família?
Bueno, no tenen família. No,
estem parlant de menors, 9 menors amb discapacitats diverses,
sí,
sense família. Per tant, són nens orfes.
Exacte, sí.
Per tant,
bueno, que nosaltres som, o sigui, nosaltres som qui que hem de vetllar pels seus drets, clar, com si diguéssim, m'espacim.
I clar, greus discapacitats, entenem, Anna, que van en cadira, que tenen paràlisis cerebrals...
Alguns tenen paràlisis, altres tenen problemes, doncs, són infants amb sordesa o ceguesa, són com pluridiscapacitats perquè s'entengui bé. Sí.
Val. Sou una associació privada?
Som una associació concertada.
Concertada. I aquests nens com arriben a vosaltres? És a dir, els deriva la DGAIA, per tant, la Generalitat?
Els deriva la Generalitat. Però bueno, nosaltres som qui ens anem de fer càrrec.
Val. Per tant, el problema és que esteu a punt del desnonament.
Sí. Imminent, vull dir, rebrem l'ordre judicial ja per marxar. Val. No sabem si abans de l'estiu, després, però en els pròxims mesos, i clar, tenim pressa, perquè no és fàcil traslladar 9 nens en una vivenda, vull dir, ha de ser una vivenda especial que ha de complir normativa.
Clar, perquè estem parlant, 9 menors, van en cadires, tenen paràlisi cerebral, necessiten quartos de bany especials, no poden tenir un pis sense ascensor. És a dir, són molts, és a dir, no és un
pis... Clar, l'ideal seria una planta baixa, perquè d'aquesta manera ja treus el problema de l'ascensor, que és afegit, que ha de tenir unes mides concretes, bueno, tot es complica una mica, i han de tenir 7 habitacions aquest pis, o 2 pisos amb 4 i 3, o un espai diàfan que podem construir, vull dir, que podem reformar-lo per dins, però clar, no estem parlant d'un espai petit.
Ja. Clar, a vosaltres, perdona, quan us desnonen perquè el propietari diu que pagueu poc o per què exactament?
No, perquè el propietari es va morir i llavors doncs, els hereus han decidit vendre el pis i ja fa temps que estem arrossegant intentant allargar tant com podem, però al final ja doncs, és l'últim recurs, ja no podem fer res més.
I entenc que no hi ha hagut manera de convèncer-los, no? O sigui, no us heu pogut convèncer.
No, clar, vull dir, ells tindran els seus motius per vendre'ls, que jo la veritat és que no els sé, ni els sabem des d'Espacim, però la realitat és que se'ns ha acabat.
Per tant, no teniu cap més remei que marxar. Teniu data límit o no?
És que en principi quan ja arribi aquest recurs, bueno, ja arribarà, ja són 10 dies i hem de marxar. Vull dir, tant arribi abans de l'estiu com després de l'estiu és ja. I el nou pis, si hem de fer reformes, vull dir, és que és urgent, ja estem desesperats.
I no trobeu lloc on anar?
No, clar, les diverses administracions ens estan ajudant, vull dir que la gent ens ajuda, però és que no trobem el pis.
Aviam, la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, us ha fet alguna alternativa?
Sí, ens ha donat alternatives, però no compleix, l'ascensor no compleix, vull dir, tots tenen problemes. Així un espai diàfan fàcil i no ho hem trobat. Segueixen buscant, evidentment, igual que nosaltres, però al final hem dit, doncs, intentem arribar al màxim de gent possible i a veure si tenim sort.
Puc fer una pregunta?
Sí, home.
Ara una pregunta. Ha de ser a la ciutat de Barcelona, forçosament?
Sí, ha de ser a la ciutat de Barcelona perquè són problemes, són nens amb problemes de salut afegits i necessiten hospitals de primera categoria a prop o de primer nivell. Són nens que constantment, no constantment, però molt més sovint que un nen, diguem-ne, sense discapacitat, està constantment anant a l'hospital per diverses proves i coses, i clar, no podem estar a no sé quin poble que després qualsevol urgència és lluny.
Aviam, per tant, anem a fer una crida ara, si això és a parlar de solidaritat, efectivament. Necessiteu, em pots explicar exactament, si pot ser, fins i tot et diria que en metres quadrats, el que necessitaríeu exactament i que algú que pugui estar escoltant ens digui, pues mira, jo puc ajudar i jo sé això i sé l'altre. Digue'm, sisplau.
Entre 150 i 200 metres haurien de ser.
150 i 200 metres
perquè
quadrats?
Perquè en aquest espai en sortiria el número d'habitacions, els banys complerts, etc etc.
Val. Clar, aquí també és el pagament també de la, del lloguer i de tot plegat, perquè esclar, el lloguer
clar,
a Barcelona...
Clar, exacte, està fatal. Nosaltres paguem un lloguer social perquè ens ha de, vull dir, ha de ser un pis sostenible, i, però paguem lloguer, evidentment.
Puc preguntar el lloguer que pagueu?
Sí, ara paguem 1.400 euros.
1.400 euros, perfecte. Val, vosaltres voldríeu pagar sobre això aproximadament, eh?
No està molt lluny del mercat.
No està molt lluny del mercat. No,
estem
buscant...
parlant d'una no, pis social, diguéssim.
Els 200 metres arribarien a 2.000.
Sí,
clar, no?
Sí, sí, més o menys, sí. Però estem
parlant... Bueno, evidentment, estem... Vull dir, si hem d'assumir una mica més, el que no podem és molt més.
No, clar.
Però...
Anna, entenc que vosaltres com a associació concertada, per tant, rebeu subvenció pública, clar, el vostre pressupost podria assumir 2.000, 3.000 euros de lloguer al mes, per entendre's?
No.
Tant no.
No, tot és justet. Vull dir, els convenis o els concerts són justets.
Va.
I entenem que la ciutat de Barcelona és cara, vull dir...
Val.
Bueno, també vull dir una cosa, ara per ajudar, eh? De cara a persones que puguin estar dient jo tinc un pis per llogar, m'ho estic pensant, l'estabilitat del llogater és completa. És una institució que té un acord fixe amb l'administració, o sigui, tot allò, tot aquelles pors del llogater que no paga i et destrossa la casa i tot plegat, zero. És a dir, que aquelles persones que tinguin un pis en propietat, que els hi faci angúnia llogar-lo per por que tenir algun problema amb el llogater, aquí es troba amb un llogater estable, que cuidarà la casa, diguéssim, de fet, hi farà reformes si és necessari, fins i tot, i que, a més, s'hi quedarà tant temps com vulgui, perquè el que necessiten precisament és estabilitat, i per desgràcia, encara que algun d'aquests nens ja no hi siguin, n'hi hauran d'altres que segurament ho necessitaran.
Bueno, això que deia la Glòria, clar, Anna, vosaltres portàveu 20-25 anys en el vostre pis actual
estable,
i no teníeu cap intenció de marxar. El tema és que marxeu perquè no teniu cap més remei.
Sí, és així.
Val.
No, som...
Sou fiables.
Sí, esclar.
Som fiables.
M'escriuen de la PA Barcelona... Que si cal ajudar-vos a endarrerir el desnonament o a veure si hi ha alguna opció legal de forçar una renovació del lloguer, que ells us ajudaran. Clar.
En principi ho hem esgotat tot a nivell judicial, o en principi està tot esgotat. No hi ha cap altra via per aquí. Però gràcies. Vull dir que, que en podem parlar, ens poden trucar,
una persona mirable,
podem parlar, però saps què passa? Que també estem cansats i els nens també necessiten ja, perquè necessitem ja trobar una cosa a llarg plaç.
Bueno, però escolta'm una cosa, aviam.
Vinga.
Propietaris. No sé si ho fa Radio Nacional d'Espanya, que deia el mensaje de socorro de Radio Nacional d'Espanya.
No ho hagin dit d'una altra manera. Després de 80 anys.
El missatge dels socors en aquests moments, el missatge és... Estem buscant, o s'està buscant concretament aquesta associació que es diu Espacim, un local a la ciutat de Barcelona, però no perquè s'hagi de ser la ciutat de Barcelona, sinó perquè a prop tenen els seus hospitals de referència en cas d'emergència, com pot ser Sant Joan de Déu o la Vall d'Hebron, per tant, Barcelona. Estem parlant de Barcelona, un local d'aproximadament 150 mínim cap amunt, 200 metres quadrats seria meravellós, el pressupost és de 1.000, més o menys, es pot augmentar una mica, de 1.400 euros mensuals, i clar, tot, si pot ser una planta baixa, encara millor, entre d'altres motius, perquè estem parlant d'uns menors, 9 concretament, que tenen greus discapacitats, per tant no pot ser 200 metres quadrats amb un àtic sense ascensor, ni a un primer ni a un entresol, sinó que ha de ser un lloc que estigui habilitat per gent que va en cadira, perquè ens entenguem, i hi ha gent que té greus discapacitats, siguin físiques o siguin mentals, o siguin amb les dues, i sense família. La qual cosa és que la crida de socors encara és més urgent, perquè no estem parlant d'un mes o dos mesos, sinó que això hauríem de saber-ho ja. Repeteixo, si algú sap, que truqui al contenidor del Monarracú, al 669-10-10-10, 669-10-10-10, o en tot cas que es posi també en contacte amb la pròpia associació, que és espacim@espacim.com. Espacim@espacim.com. En bas, eh? Espacim. Aviam sí. Si tenim sort, si hi ha alguna novetat ens ho fas saber, Anna. Aviam, digues, Sergi.
Sí, no, només comentar perquè que en el 669-10-10-10, que jo crec que potser el més fàcil serà que si algú es vol posar en contacte amb nosaltres, que ho faci a través d'aquest telèfon, 669-10-10-10, però que ho faci a través del WhatsApp. És a dir, que ens enviï un missatge de WhatsApp o ens enviï una nota de veu per WhatsApp i llavors nosaltres revisarem tots els missatges i ja ens posarem nosaltres en contacte amb ells, perquè si no arribarà un moment, m'imagino que potser hi ha trucades o hi ha trucada durant el cap de setmana i que no se'ns perdi res. Per tant, que ens escriguin per WhatsApp al 669-10-10-10 i ens posarem nosaltres en contacte. Perfecte. Immediatament amb ells.
Molt bé, doncs ja ens ho fareu saber. Moltes gràcies per la confiança, Anna, amb el programa, amb el món RQ, i esperem que tinguem sort.
Moltes gràcies a vosaltres, a tot l'equip, de veritat.
Gràcies. Gràcies. 10 i 34 minuts. Un segon i una sèrie que avui... És una sèrie documental que avui s'estrena a Netflix, o un documental pel·lícula, perquè és un capítol d'una hora i mitja llarga, i que va dedicada al judici que va haver-hi de la manada. No està sola, la lucha contra la manada.
Actualitza't amb el gran renove de MediaMark.
Let's go!
Només fins a l'11 de març, estalvia't 71 euros amb el quilos per euros en un combi Nofro Samsung amb tecnologia Space Max de 2 metres d'alçada per 599 euros. MediaMark.
Tenim vents que impulsen el país de Fisterra fins a Tarifa. 1.300 salts d'aigua i 2.500 hores de sol l'any que poden il·luminar tot un país. Tenim una matèria primera inesgotable i la capacitat de transformar-la en una força impossible de frenar. Només falta creure'ns-ho. Hi ha llum en el futur i és elèctrica. AELEC, Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica. EDP, Endesa i Iberdrola.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot compres on compren els que en saben i aconsegueixes els millors preus pels teus projectes. Com amb aquest paviment Nucles, ara per només 7,95 euros. I aquest pack de vitroceràmica més forn per només 279 euros. No esperis més per estalviar. Ara a la teva botiga i a Brico Depot pones.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo cuido mi alimentación. Hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
El millor bacallà i estalviant? No tens excusa, perquè fins al 20 de març a La Sirena t'estalvies un 30% en la segona unitat dels nostres packs de 4 llums de bacallà premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Que Conforama puguis trobar tots els electrodomèstics que necessites és posar-t'ho fàcil. Que a més, sigui amb un 10% extra de descompte i enviament gratuït, és posar-t'ho molt fàcil. Aprofita-ho del 2 al 4 de març, a botigues i a conforama.es. Conforama.
Contracta la teva assegurança de mascota amb Vèrtia des de només 30 euros l'any i compleix amb la nova llei per evitar multes imprevistos. Calcula el teu preu a Vèrtia.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
11:15 del matí. No està sola la lucha contra la manada a Netflix. És un documental llarg sobre aquella violació múltiple d'una noia una nit del Sant Fermines del 16. Però jo no recordava... O sigui, el documental, he vist tot el documental, està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, perquè sobretot hi ha coses que no pots perdre la memòria. I en aquest cas no pots perdre la memòria. I en canvi aquí s'expliquen alguns detalls. Atenció a la fiscal del cas, que és meravellosa. La fiscal del cas. Atenció a l'alcalde de Pamplona de l'època, que fantàstic. Però sobretot, jo tenia oblidat, i la Glòria m'ha dit abans, jo no, el cas de la Nagore. El cas de la Nagore va ser una noia assassinada durant també unes festes del Sant Fermín l'any 2008. Pots explicar, Glòria, el que recordes d'aquell cas?
Jo el recordo, i quan he sentit el nom Nagore m'ha tornat a venir tot, perquè, per entendre'ns, des de la sentència de la Manifaldilla he tingut la desgràcia d'anar recollint sentències terrorífiques, no casos, casos terrorífics n'hi ha sempre, les sentències terrorífiques relacionades amb casos terrorífics. I el cas de la Nagore el recordo perquè quan va sortir la llum pública, malgrat els pocs detalls, i jo no repetiré els que sé, va ser un assassinat d'una violència increïble. Aquesta noia va ser violada i assassinada per un company un de company. Feina que es van sí. trobar casualment a les festes de Pamplona. Ella va pujar al pis amb ell i allà es va negar a tenir relacions i ell la va matar amb una violència. El cos estava destrossat. No vull entrar en detalls, però jo el recordo que em va gelar els primers informes del que havia passat. Però el que més em va gelar va ser la sentència. Perquè la sentència no va recollir aquest acarnissament d'aquest home contra
aquesta noia. No va ser violada, eh?
Bueno, però el cos estava destrossat igualment. I no només no va recollir aquest acarnissament, sinó que li vam aplicar totes les eximents possibles. Totes, algunes de les quals ara per sort no són legals. Totes les eximents possibles. I li va caure una condemna, crec recordar de 10 anys o una cosa així, de les quals, a més, poc temps després, em sembla que 5 o 6 anys després, ja va sortir en llibertat i era psiquiatre o psicòleg aquesta persona. Ja va començar a treballar en una clínica privada. Té prohibit treballar a la pública, eh? Es va detectar periodísticament. Va sortir un escàndol quan tothom va veure que aquest senyor sortia amb permís i seguia treballant com a psiquiatre, atenent a persones, una persona que havia comès aquest delicte, al final s'ha acabat perdre la feina. Bé, això no és l'important. A mi el que em va impactar, més enllà del crim, que va ser molt dur, perquè penses, trobes un company de feina i t'acaba fent això, va ser la sentència, que a més es va recollir totes les eximents possibles. I per entendre'ns, sense la Nagore, sense la noia de la manada, el cas Dani Alves i la seva sentència no hagués existit.
Estic totalment d'acord. I això es veu en aquest...
Però
avui...
hem de recordar-les, amb elles i a les seves famílies.
Mira, saps què passa? Que avui estava... O sigui, veient aquest reportatge, que jo no desconeixia, és que ni me'n recordava d'aquesta història, veus com la mare, en el documental, la mare té un gran protagonisme, la mare de la Nagore.
Va ser molt militant, la mare,
era
en aquest
molt
cas.
Militant. Molt militant, però molt militant vol dir que ella volia saber exactament què passava, volia justícia, perquè en el fons, tancant el cas de la manada, tancava la seva història. I tu veus com ella agafa protagonisme, com no. O sigui, jo crec que és un...
És que per entendre's, el cas de la manada va ser l'escàndol que hi va haver. No va ser per la violació, que també. L'escàndol va ser pel que va passar després. Per totes les comptes de Twitter que van desvetllar el nom i el DNI d'aquesta noia.
Va haver-hi un primer xoc, que era els propis fets.
Sí.
Els propis fets van produir un electroxoc molt fort.
Però després van tenir un advocat que es va passejar per totes les teles posant a la víctima com un drap brut.
Sí,
que li van posar, en el cas de la manada, li van posar un detectiu privat per demostrar que, com que no estava tot el dia tancada a casa a punt del suïcidi, doncs és que no devia haver patit tant. Cosa que per cert es va intentar també amb la víctima de Dani Alves. Llavors, totes aquestes dones és que venim de tan lluny i venim de la Nagore també. Llavors, quan el detonant de la manada que va ser prou amb aquests judicis, prou de jutjar la víctima en contra dels acusats. I per això el cas Dani Alves és tan important, perquè totes les altres han permès que es girés aquesta truita, de posar la mirada a la víctima a veure què va fer. Pues si va pujar al pis, pues no haver pujat al pis. Pues si es va posar en aquella entrada la noia de la manada, pues no haver-s'hi posat, etcètera, acabant amb aquell jutge en el cas de la manada que va dir que una dona violada pot tenir plaer sexual mentre l'estan violant, per posar una cirereta en aquest pastís. Per això són tan importants recordar-ho. I recordar-ho en fets, eh? No en valoracions polítiques, no. Els fets que jo he dit, aquesta noia que la van destrossar amb un crim violentíssim, se li van aplicar al seu assassí tots els eximents.
Va, perdoneu, que el que ara explicava la Glòria. El 6 de juliol de l'any 2016, durant les festes de Sant Fermín, hi ha 5 individus que van violar d'una manera brutal una noia de 18 anys de Pamplona. Avui Netflix estrena aquest documental, que gairebé posa èmfasi en aquell succés, ens posa en la situació del que va suposar pel conjunt de la societat, però que també dona visibilitat a altres casos de violències contra les dones. Un d'ells és el de la Nagore Lafage, una noia de 20 anys assassinada al Sant Fermín des del 2008. I ho fa amb un testimoni molt colpidor de la seva mare, que avui ha volgut parlar amb nosaltres aquí al Món RQ, que és l'Assun Casasola. Assun, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Le agradezco muchísimo que nos haya concedido esta conversación hoy, que es el día que se estrena el documental, pero además también el mismo día que hoy, precisamente, su hija Nagore hubiera cumplido 36 años. Supongo que no hay día en que no piense en ella, pero un día como hoy todavía más, ¿no?
Bueno, pues claro, no, todos los días pienso en ella, todos los días está en mi mente, claro, pero hay días que son pues más importantes, más señalizados y más, pues eso, es el día de su cumple, el día 7 de julio también es, y la Navidad, son los tres puntos que son malos de llevar, pero bueno, lo demás, yo todos los días, por ejemplo, este año, el año pasado fui a 104 colegios con el documental Nagore. Entonces, tú imagínate, todos los días estoy en ello. Y este año también he ido ya a 80 y tantos colegios y o pueblos o asociaciones, ¿me entiendes? Entonces, estoy todos los días en este tema porque creo que hay que estar en este tema, ¿eh? Porque el mundo está bastante mal y tenemos que concienciarnos todos de que hay que hacer algo entre todos para que esto cambie porque no estamos bien.
No sé si he tenido la oportunidad de ver el documental y si le ha gustado.
¿El de cuál? ¿El de Nagore?
Este, el de No está sola.
Sí, está sola, claro, sí, porque yo también intervengo poquito, pero también salgo. En el documental lo vi hace 20 días o 25 días en Pamplona, en un pase que nos hicieron a las personas que hemos intervenido un poco, y me ha encantado. Me ha parecido brutal. Me encanta. Me ha parecido que Almudena ha hecho un documental perfecto para que el mundo se entere y luego se vea el trabajo que también hacen estos policías, el trabajo de la sociedad. O sea, me ha parecido que hay que hacer documentales de estos porque, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando voy a los colegios, el mundo, estos chicos de ahora se piensan que esto no existe, que no es la realidad. Y cuando lo ven en persona y que tú vas y que es la pura realidad lo que pasa en la vida, se impactan, se creen que... ¿Me entiendes? Entonces es importante que haya estos documentales. Me parece un trabajo impresionante que estas personas hagan estas cosas. O sea, es que porque las que estamos, nos ha pasado y estamos aquí llevando nuestra voz y haciendo nuestro esfuerzo para conseguir que esta sociedad cambie, me parece perfecto. Pero la gente esta que hace todas estas cosas tan maravillosas y están ahí apoyándonos y ayudándonos y todo, es que me parece impresionante.
Usted pronuncia una frase en el documental que le parte el alma a uno cuando lo ve. Puede parecer terrible si nos ponemos en la piel de la víctima de la manada, pero es perfectamente entendible desde el punto de vista de una madre que perdió a su hija. Dice que siempre piensa por qué Nagore no se dejó esa noche y aún seguiría viva. Es muy bestia, es muy bestia. Llegó a tener, la entiendo perfectamente, ¿eh? La entiende perfectamente, sí. ¿Eh? Pero es muy bestia porque llegó a tener una cierta envidia o a pensar que dentro de lo que cabe, la víctima de la manada había tenido suerte.
Claro, yo lo tengo claro. Yo, por ejemplo, yo le tenía a mi hija como una persona muy independiente, una persona muy íntegra, y porque no tuvo más opción que la matase. Porque, vamos a ver, Nagore, yo siempre pensé, con lo inteligente que eras, con lo como eras, ¿cómo no te dejaste? Que te hiciese lo que te hiciese, pero te dejase viva. Siempre lo pensé. Y cuando la manada, siempre dije, qué bien. Mira, porque esa niña sigue viviendo. Esa niña, si la protege la sociedad, si la gente la quiere, va a salir adelante. Nagore no. Pero ¿qué pasa? Que Nagore se encontró, mira, es diferente. Porque esos chicos de la manada no tenían peligro para ellos. Porque no pensaban que les iban a pillar. ¿Qué pasa? El de Nagore era diferente, porque el de Nagore se conocían. ¿Me entiendes? Él trabajaba de residente en cuarto de psiquiatría en la clínica, y Nagore estaba en oncología en la clínica. Yo tengo
cuarto fotos. De psiquiatría, ¿no? El asesino, cuarto de psiquiatría, ¿eh?
Sí, estaba haciendo prácticas de cuarto de psiquiatría en la misma clínica que Nagore, estaba en oncología haciendo prácticas de enfermera en la clínica universitaria de Pamplona. Entonces ellos se conocían, yo tengo fotos donde está una enferma, Nagore en un lado de la cama como enfermera y él como psiquiatra atendiendo a las personas, o sea, ellos se distinguían. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él, el problema del de Nagore es que, porque como se conocían, él, cuando Nagore fueron al piso porque quisieron, está clarísimo, por lo que sea, Nagore no quiso hacer lo que él pensaba que tenía que hacer y se cabrea y le da 36 golpes, le rompe el cráneo y la mandíbula, y 36 golpes en el cuerpo. Nagore queda como semi-inconsciente, fíjate, lo cobarde. Primero, claro, una persona que no es capaz de que por una niña le diga que no, la pega la gran paliza. Madre. Después, es médico, él es médico. Podía haberle cogido y llevarle a la clínica para atenderla, porque según los forenses no habría muerto de los golpes. No sé cómo habría quedado, pero no habría muerto. Y como es un cobarde, no le lleva. Cuando Nagore llama al 112 y dice, me va a matar, la estrangula. Y fíjate la mente de este personaje, que coge y llama a un amigo para que la acompañe a tirar al monte a la niña, y el amigo es el que la denuncia. Pero piénsate que, mira, ese personaje, ¿cómo puede estar? Y pensar una cosa, que él no pudo acabar psiquiatría, porque como comete un delito, ya no es psiquiatra, pero en la cárcel hizo psicología, y es psicólogo, y trabaja de psicólogo.
No, bueno, y hay una cosa, perdón, lo del juicio... Perdone que le voy a repetir la frase
No te preocupes.
Perdone la pregunta, porque se lo hicieron en el juicio.
Que no, yo hablo de todo, no te preocupes.
No, se lo pregunto porque se lo preguntaron así ¿Su hija era una ligona?
Claro. Yo, por ejemplo, cuando me dijeron en el juicio que iba a haber un jurado popular y que eso no tenía ningún problema, pero cuando fui y me hicieron tres preguntas, y dos preguntas no se atrevió el juez a preguntármelas. Y me pregunta la tercera, que me gustaría haber sabido cuáles eran esas dos preguntas que no me se atrevió el juez a preguntarme. Y cuando me pregunta la tercera, que si mi hija la ligona, dije, ¿a quién están juzgando en esta sala estos chicos? Que todos tenían, la mayor tendría 35, 36 y todos eran de 20 a 30 años. Chicos jóvenes son capaces de preguntar a su madre que si mi hija la ligona. Estaban juzgando la actitud de Nagore, si subió o no subió. No le vieron a él. ¿Me entiendes? No le juzgaron a él. Horrible. Horrible. O sea, que por eso Nagore, vamos a ver si me entiendes, es una de tantas víctimas que hay en este país, pero salió a los medios y ha sido un poco más nombrada por el caso que es, por lo injusto que fuese jurado popular, por ser vos quien sois. Es que es muy importante también quién te mate.
El proceso, claro. Atención, porque también es verdad que también había gente que le preguntaba por qué su hija había subido a casa de su asesino, como queriendo decir que la culpa había sido suya
como
por subir.
Como la de la manada, le preguntaron por qué había entrado en esa entrada con los chicos. Claro. Como le pusieron un investigador privado para demostrar que ella seguía saliendo de casa, que tan mal no estaría. Como expusieron su nombre y su DNI.
Sí.
O sea, es que es increíble que en esta sociedad, a mí me dolió mucho cuando, porque por ejemplo, yo que sé, siempre digo, si habría sido el jurado popular, gente mayor diría, bueno, pues qué atrasados son, o qué mayores y tal, pero que era gente joven. Que me hagan a mí la pregunta, que si mi hija le digo, na, que estés cuestionando, que le des al otro lo que ha hecho, que el de los golpes que tenían ahora cuando presentaron en el juicio los golpes, tuvieron que parar el juicio porque no eran capaces de ver las imágenes, y luego digan que es un homicidio, y con un homicidio sean 15 años, que fue lo que el juez puso, 15 años de máxima, pero como luego entregan 126.000 euros, que encima te ponen la coletilla, ¿qué es lo que vale una niña de 20 años en un accidente de tráfico? Que por eso entregan 126.000 euros, me parece horrible. Y después que no te puedas negar a cogerlos porque te dicen, yo decía, no quiero el dinero, quiero los 15 años. Pero te dicen, no te preocupes, dice Chile, no quieres el dinero, se lo devuelves, pero por la acción de haberte lo entregado le van a quitar 2 años y medio. Entonces me los quedé. O sea, mira qué justicia tenemos.
Como el caso Alves. En el caso Alves, la reparación, que es como se llama efectivamente, estos 150.000 euros basados en baremos de accidentes de tráfico, no en asesinatos, sino en accidentes de tráfico, la reparación, pues si la persona tiene dinero, como el caso de Dani Alves y como el caso de Nagore, pues le exime de una parte de la condena. Eso habría que empezarlo a mirar.
Claro, eso no me parece justo, porque si yo no quiero el dinero, no quiero el dinero, yo no quiero el dinero. La familia que quiera no lo sé, pero yo no quería el dinero, ¿me entiendes? Yo quería que si eran 15 años, serían 15 años. Claro, luego es que el de Nagore no llegó a 8 años, hoy no llegó a 9 años, perdona, en la cárcel. Y después que esté trabajando de psicólogo y que ahora, como ya han pasado 15 años, que es lo que la ley, lo que le esto, puede trabajar hasta la Seguridad Social, ya. Y dentro de poco no tendrá ni antecedentes penales.
En este caso, que nos explica, creo que en el caso... Yo es que lo de la manada lo teníamos muy fresco en la memoria, pero el caso de Nagore yo no lo tenía fresco. Es más, ahora me envía la compañera Gemma Herrero...
Hay un documental, ¿eh?
Sí, es que me ha enviado la Gemma precisamente, que el doctor está en Filmin, se llama Nagore. Sí. Nagore, tal cual. Gemma Herrero hoy, en julio recomendó Nagore, y hoy ha recomendado, porque también lo ha visto, como lo hemos visto nosotros, este documental sobre la manada. Pero a mí, del caso de la manada, decía que el documental, y no sé si estaremos de acuerdo, al margen de su caso, que es el que a mí me ha sorprendido por no acordarme, el que me ha sorprendido más, yo entrego mis alabanzas a la fiscal del caso. La fiscal del caso es una mujer fuerte, extraordinaria, y con un... Y al antiguo alcalde de Pamplona, que hay un momento que se emociona cuando dice, pero ¿cómo voy? Yo no voy a... Voy, tengo una hija. Está emocionadísimo con todo lo que ha pasado. Pero creo que en el año 2018, el asesino de su hijo ya empezó a salir de la cárcel después de cumplir 9 de los 12 años que le tocaban. ¿Qué sintió en ese momento usted como madre?
Bueno, pues lo primero, mira, sientes que no hay justicia, que esto no es normal, y encima una cosa, no te lo dice la justicia, no te manda una carta, va a salir de la cárcel, te enteras por un periodista de Telecinco, que como en San Fermín siempre hacen una concentración llegando a San Fermín por Nagore, te dice, ya sabes que está en la cárcel y está trabajando en una clínica en Madrid de ¿cómo es?
psicólogo.
O sea, te enteras encima por un periodista, o sea, que ves que esto es una mierda. Lo que pasa es que hay cosas que no puedes luchar contra las cosas. Yo lucho contra, pues eso, yo voy a los colegios, miramos el documental de Nagore, lo tratamos, hablo con las niñas diciendo que se quieran, que eso, que se den cuenta de que normalmente el que hace mal es el que conoces, porque a lo mejor el que no conoces... Mira, yo sé de un caso de una chica que le hicieron de todo, pero como no le conocía, hasta se fumó un cigarro con él y le dijo, dice, si no te, pero ¿por qué me vas a matar? Porque el chico le dijo, te voy a matar. Dice, pues no me mates. Dice, claro. Si yo no te conozco. Y se salvó porque no la conocía. Ahora, los que te conocen te van a matar porque sabes cómo les vas a denunciar, pues te matan porque es más fácil.
Pero es verdad que este individuo además llegó a ejercer de psiquiatra, creo.
Psicólogo.
Incluso
hace, no, bueno, está ejerciendo.
Claro, porque claro. En 2020 cumplió la pena del todo. ¿Alguna vez?
En el 2000 era en el 8 y 15, en el 23.
El 23.
El año pasado.
¿Alguna vez, a Asun, él o su familia se ha puesto en contacto con usted de alguna manera, directo o indirectamente, para pedirle perdón?
Mira, pues te voy a decir una cosa. Y lo suelo decir en todos los colegios que voy muchísimo, son los de Navarra, que es donde él tiene su familia. Siempre digo que él dice perdón si ves el documental, pero mirando al jurado popular. Entonces, a mí ese perdón no me vale. El día del juicio también declara la madre, que la verás, si ves el documental también sale la madre. Se acercó a mí y yo le di un beso a la hermana del asesino de Nagore, y le dije, porque también estaba viendo, Nagore estaba en segundo de enfermería y esta niña estaba en primero de enfermería, la di un beso a ella y la dije que contra ella no tenía nada, pero la madre la recriminé, que como madre me parece muy bien que en su cabeza piense que la culpable es Nagore y lo que la dé la gana, pero como madre, haber mandado un telegrama por abogados o por casa, no para tomar un café, pero decir, siento lo que hizo mi hijo, nunca mando. Y a él siempre voy a los colegios y digo, estoy esperando que alguna vez me mande algo y me diga, siento lo que hice a tu hija, pero nunca llega. Y fíjate que yo sé que este mensaje le llega a él porque en muchos colegios que voy yo de Pamplona tiene conocidos, ¿me entiendes? Porque
¿Aún tendría la fuerza usted y la voluntad de aceptar el perdón y de hablar con él?
No lo sé, pero sí me gustaría, para saber más que nada cómo lo recibo. ¿Me entiendes? Claro. ¿Cómo yo recibo eso? Cada año me va a resultar, yo creo que menos importante, ¿me entiendes lo que me refiero? Pero sí me gustaría saber cómo lo recibo. Y luego pues poder comentar, pues me pareció tal o me pareció cual, pero sí me gustaría, porque creo que este chico no se ha arrepentido de lo que ha hecho. Él se ha arrepentido de que le han pillado, de que, fíjate, ahora mismo estará mucho más, mucho peor. ¿Cómo está? Después, mira, tú imagínate si esto no sale a los medios de comunicación, este chico habría estado en la cárcel. Bueno, a los 5 años este chico pidió indulto. Si no, sin Pamplona, bueno, Pamplona, las personas que me apoyaron en Pamplona no van al juzgado, impiden que salga, pidió indulto. A los 7 años volvió a pedir indulto y se lo denegaban por los movimientos sociales que había. ¿Me entiendes? Si no llega a ver este movimiento social, ese chico a los 5 años sale y nadie sabe nada de su vida. Tú imagínate que después de 15 años, que ese año hace los 16, estamos hablando ahora mismo con vosotros, ayer con otros, en el colegio, en otro colegio. Le tiene que fastidiar mucho más que yo siga yendo por el mundo, que Elena Taberna haya hecho este documental. O sea, eso es mucho más justicia que, pues que sí, el que le habrían pues sí, dicho asesino y tal. ¿Me entiendes?
Sí, perfectamente. Siento perfectamente.
Dentro de las madres, me siento pues una madre privilegiada por... pero por el apoyo social que tengo.
Bueno, incluso el 7, cada 7, ahora me ha enviado un mensaje la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, que con una fotografía de un balcón de la calle Estafeta de Pamplona cada año, el 7 de julio, por tu ausencia, Nagore. Sí. Asun Casasola, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Quien quiera ver este documental, está ahora, el de La Manada, donde sale Asun con mucha fuerza en Netflix, pero si alguien quiere ver el documental...